Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Com cada segon diumenge de mes, una petita dosi de ciència a l'abast de tothom. Sempre que podem, i és escaient, s'intenta trobar temes actuals o que es puguin relacionar amb el nostre entorn. Avui ens centrarem en una temàtica que en poc temps s'ha posat d'actualitat i ha reiterat, comentari en molts mitjans de comunicació, de ràdio, televisió, etc. Estem davant la necessitat de l'elevat consum de tots els nivells d'energia. S'està buscant petroli o gas sota les pedres. I jo diria que potser mai millor dit, perquè el que actualment és innovador és fer recerca o explotacions de gas natural i de petroli també, doncs, a grans profunditats, sota les roques com mai es havia vist. Es coneix com el denominat sistema fracking. Haureu sentit a parlar-ne. Doncs això, avui parlarem del fracking, amb unes breus dades sobre la necessitat i el consum d'energies, sobretot a Catalunya, ens endinsarem en el recent món d'extreure gas, petroli, d'allà on gairebé no n'hi ha, a 5.000 metres de profunditat, i obligant-lo a pujar a la superfície, encara que sigui de poca, en poca quantitat i a vegades de mala qualitat. Doncs ens hi posem amb el fracking i les seves conseqüències. Hem titulat el programa d'avui "El fracking truca a casa nostra". I per començar, doncs, parlem d'energia, perquè el fracking, si s'està veient aquest sistema tan costós, és perquè els consums d'energia s'han multiplicat per molt i a la vegada n'hi ha escassetat. A Catalunya, 3/4 parts de l'energia que consumim són encara energies fòssils. Consumim aquí a Catalunya el 50% de l'energia és del petroli, el 25% del gas natural, el 20% són energia nuclear, i les renovables, les que tanta confiança hi han posat però que no acaben d'adreçar amb la seva importància, podríem dir-ne, i tal com s'esperava d'elles, la solar, l'eòlica, la hidroelèctrica, la biomassa, a Catalunya representen entre un 3 i un 5%. El 96% de l'energia que consumim prové de fora de Catalunya. Per tant, tenim una dependència molt important, molt crítica, ja que, a més del petroli i el gas natural, també l'urani per l'energia nuclear, per les centrals nuclears de Vandellòs i d'Ascó, també s'ha d'importar. En termes elèctrics, per tots els conceptes, suposa que cada català avui dia consumeix uns 5.000 kWh d'energia elèctrica. Per tant, aquesta energia amb alguna cosa l'hem de produir. L'única, diguem-ne, energia pròpia que Catalunya té actualment són això, el 3 o 5% de les nuclears, energies renovables, i que està lluny del que el Pla d'Energia de Catalunya pel 2015, hi havia un pla estratègic, deia que el 2015 aconseguiríem ja un 10% d'energies renovables i no estem ni a la meitat. Tota aquesta gran dependència de l'exterior és, diguem-ne, com a mínim perillosa, ja que el preu del petroli puja i les reserves s'esgotaran, doncs, en un futur. El consum d'energia aquí a Catalunya últimament, en què el dediquem tantes reserves que necessitem i que no les tenim? Doncs bàsicament se'n va amb el transport. El 41% de l'energia que consumim al nostre país se'n va en el transport. El 27% se'n va a la indústria. A casa, doncs, per escalfar o per l'electricitat domèstica, representa un 16%, i el sector serveis, doncs, un 12%, poca cosa més. I ja que parlem que les energies encara predominen les fòssils, les reserves de petroli al món on estan ubicades? Tots ho sabem. Sobretot les de petroli i les de gas natural estan molt concentrades en pocs llocs, en pocs països del món, o en pocs, almenys, parts de continent. El petroli mateix a l'Orient mitjà en té el 62% de reserves, el seguiria Rússia, l'Àfrica també en té, Sud-amèrica, alguns països, Estats Units i Canadà en poca quantitat, i l'últim és Europa. Europa representa, en quant a reserves de petroli en el món, poc més de l'1,3%. Molt poc. I si ens centrem en Europa, on en tenim de petroli a Europa? Doncs el petroli a Europa està, allà on hi ha més és a Noruega, amb un 60% de tot el que hi ha a Europa, en el continent, Anglaterra, el Regne Unit, un 25%, una mica Dinamarca, una mica Itàlia i la resta dels altres països. I d'on l'importem el petroli? Doncs fixeu-vos, ara no tinc les dades de Catalunya, però Espanya va consumir, pràcticament l'any passat, 650.000 milions de quilowatts hora d'energia, o sigui, va requerir 650.000 milions de quilowatts hora. Aquest consum en un any a Espanya, doncs una gran part ve de la importació de petroli de Rússia, és el primer proveïdor espanyol, i el segueixen amb el rànquing de 4 o 5 a l'Iran, Aràbia Saudí, Mèxic i Nigèria. O sigui, allà on comprem actualment el petroli és a aquests països, a Rússia, a l'Iran, Aràbia Saudí, Mèxic i Nigèria. I no hi podria haver d'altres sistemes d'obtenir petroli, perquè avui hem de parlar del fracking, i per tant això és un sistema actual, innovador, i que veurem si té la importància que se li dona. Doncs sí, hi ha noves tecnologies per extreure petroli. Tant la necessitat del consum de petroli com els preus fan que les noves investigacions sobre el petroli abastin camps fins avui dia inexplorats, no? Es milloren les tecnologies, s'intenta extreure petroli de grans profunditat, el que se'n diu petroli offshore. També hi ha nous descobriments encara força inaccessibles, a l'Àrtic, a l'Antàrtida, a Alaska o a l'Àfrica, que alguns d'ells potser millor que no els toquin perquè paraïsos encara verges potser els farem malbé. També es pot obtenir petroli no convencional transformant el carbó o el gas que s'obté del carbó en petroli, com s'havia fet a la Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial, obtenir petroli sintètic i, a veure, el que diem actualment, el sistema doncs, que alguns països inicien i que sembla que pot anar bé, el sistema del fracking, i que avui comentarem més àmpliament. Abans, deixeu-me comentar de que els millors jaciments de petroli s'han ja explotat. Fa un parell de dècades que la profunditat dels pous per treure petroli no superava els 200 metres. Aquí ja se n'hi trobava en abundància. En l'actualitat poden ben bé sobrepassar els 2.000 metres de profunditat per extreure el petroli, obrint literalment el fons marí en alguns casos per trobar doncs, l'or negre. Això és el que se'n diu petroli offshore, petroli a grans profunditats. Actualment és rentable. Per què és rentable obrir pous a grans profunditats? Doncs perquè ha millorat molt la tecnologia i més els preus ho permeten. Fixem-se, un barril de petroli pot estar pròxim als 105, no, en dòlars, als 105 dòlars, posem-ho en euros, als 80 euros el barril. Un barril de petroli són 159 litres. Doncs un barril de petroli aquests dies es cotitzava a 80 euros el barril. I l'extracció, el cost de l'extracció pot oscil·lar entre 4 i 8 euros al barril. Per tant, si l'extracció suposa, posem el màxim, 8 euros al barril, però es pot prendre 80, la multiplicació és per 10. I aquestes profunditats doncs, també s'han trobat, per exemple, a l'Àrtic, que hi ha reserves noves a 3 quilòmetres de profunditat. El que passa que en l'Àrtic s'ha trobat que a l'obrir un pou de petroli cada any va decaient la seva producció, no és una cosa constant i de llarga durada, i per tant el que es pot treure potser tampoc serà excessivament. També al Golf de Mèxic hi ha hagut una prospecció molt important descoberta per Chevron, l'empresa de petrolis Chevron, que es treu un petroli a més de 2.000 metres de profunditat a 300 quilòmetres de la costa de Nova Orleans. Alaska, també, els Estats Units poden arribar a extreure, es creu, fins a 1 milió de barrils cada dia. 1 milió de barrils, per tant, seria una bona aportació. I el camp, hi ha un altre camp petrolífer també engegat recentment a Kazakhstan, a Rússia, que pot ser una de les reserves més grans descobertes al món, que creuen que hi ha 15.000 milions de barrils de petroli, hem dit que un barril són 159 litres, i que exportarà a Rússia, es creu, doncs, petroli a molts països doncs, del món. I encara hi ha altres sistemes com extreure a partir d'arenes asfàltiques i tal, que ens hi posarem d'aquí un moment. Tot parlant més cap al final, que el fracking truca també a casa nostra. Someone watching over you. They're watching every single thing you say. And when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day, ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. Tornem a estar amb tots vosaltres en aquest matí parlant de ciència a l'abast de tothom, avui amb un tema d'energia, com és que el fracking, aquest innovador mètode que aquests dies surt molt als mitjans de comunicació, també truca a casa nostra, així ens hem titulat el programa. Dèiem darrerament que el petroli s'encaria moltíssim perquè s'ha d'obtenir a profunditats molt importants i també el seu cost d'extracció és més car, i que hi havia nous sistemes, alguns nous sistemes que es feien servir abans de que parlem de lo del fracking. Per exemple, el Canadà estan extraient molta quantitat de petroli a partir de les arenes asfàltiques. de les eines asfàltiques es coneixen des de fa segles, però no ha estat fins ara quan la inversió s'accelera per extreure d'allà doncs, petroli, perquè el petroli més fàcil diguem, ja l'hem exhaurit. Aquestes immenses masses de sorres, d'arenes bituminoses, són unes que regalimen, com podríem dir, per fer un exemple fàcil, un betum, un quitrà. I al Canadà n'hi ha unes extensions molt importants. Són una barreja de sorra i una substància greixosa, espessa, que és el bitumen, és el quitrà, que està format per cadenes d'hidrocarburs, com les de la gasolina o gasoil, llargues, cadenes, i que llavors el que cal és un tractament. Actualment el Canadà és el principal subministrador estranger de petroli als Estats Units, per tant el que està extraient no solament d'aquestes arenes asfàltiques, sinó que això és un recurs secundari, sinó de pous de petroli és molt important. Aquestes arenes asfàltiques s'han de tractar, el sistema de tractar-les és un tractament tèrmic, per tant es consumeix energia, gas natural generalment, i aigua, també aigua per generar vapor. De tot això se n'obté uns productes que després s'han de diguem, de separar d'alguna manera i hidrogenar. Els hidrocarburs que s'obtenen és una mica complicat, els hidrocarburs que s'obtenen no són prou adequats ja per cremar-los i llavors hi ha un procés d'hidrogenació amb hidrogen per convertir-los en les cadenes com sol ser la gasolina i el gasoil que veiem a la benzinera, que té una cadena de 7 o 8 àtoms de carboni, que en diem, és pràcticament un octà. Tot això suposa un cost molt més important. Si per treure el petroli normal en pous dèiem que podia arribar a costar entre 4 i 8 euros el barril, produir el petroli cru d'aquests de les arenes asfàltiques del Canadà, en vez de 8 euros el barril, en val 30 o entre 30 i 50 euros el barril. Per tant, el preu es dispara moltíssim. També una altra cosa, aquest petroli deixa una quantitat d'aigua i de productes residuals que després s'han de tirar en unes grans basses que realment són residus tòxics. Per tant, sí que són mètodes per obtenir petroli en aquesta època que s'està encarint moltíssim, però que massa adequats no ho són. També és conegut transformar carbó en petroli. Mentre les reserves de petroli es creu que poden durar màxim uns 80 anys, les reserves de carbó accessibles, alguns parlen de 250 anys i més. El carbó, doncs, per tant, és una garantia de subministre constant a preus potser més moderats. Al trobar-se les reserves també molt distribuïdes al món, més distribuïdes que el petroli. El petroli està molt concentrat en uns quants països, mentre que el carbó està més distribuït. Obtenir el petroli a partir del carbó, diguem que no és nou. A partir de la Segona Guerra Mundial, amb l'escassetat que hi havia de combustible, el propi Hitler ja ho va fer, de cremar carbó, doncs, i d'aquí obtenir una espècie de combustible pels camions. Això es coneix com un procés que també el van inventar els alemanys, Fischer-Tropsch, perquè són els dos senyors que es van dedicar ràpidament a investigar com es podia obtenir de les immenses quantitats de carbó que hi havia algun combustible líquid com gasoil, fuel, pels cotxes. Realment es tracta de cremar carbó, obtenir un gas que se'n diu de síntesi, un gas com monòxid de carboni i hidrogen, i d'aquí produir-ne gasolines. D'aquí produir-ne doncs, uns catalitzadors diguem, un procés químic, obtenir gasolines. Però la matèria primera, com veiem, és el carbó. Si això es va exportar, es va fer servir molt a partir dels anys 30-40, encara més tard, als anys 50, s'hi va afegir Sud-àfrica, amb el tema de l'apartheid, que doncs, va haver de fundar una empresa molt important, es diu Sasol, que tenia permissió de tractar les reserves de carbó i obtenir-ne això, hidrocarburs líquids, per tant un tipus de gasolina, gasoil, per cremar. I algun altre sistema encara que hem fet servir, que es fa servir per obtenir petroli a partir del carbó, o almenys fer servir el carbó doncs, com a combustible d'una manera més fàcil, és gasificar-lo internament. Vull dir, la Xina s'ha abonat molt a que les reserves de carbó que té, que a vegades són en mines molt profundes, doncs gasificar-lo in situ. Aquesta gasificació consisteix doncs, en fer una cambra a dins del carbó, a dins de la pròpia veta del carbó, i injectar-hi oxigen a pressió i aigua polvoritzada. És una espècie de reactor que el que fan és foradar com si diguéssim dos pous, però un d'ells cremen la capa de carbó i comença a gasificar-se, a obtenir el gas, injectant això que diem aire i vapor d'aigua. I per l'altre pou, pel segon pou, doncs retiren aquest gas. Aquest gas després està format igual que dèiem abans per monòxid de carboni, hidrogen i metà, es purifica i és un combustible que pot servir per generar energia elèctrica directament o fins i tot a través de catalitzadors i tal obtenir-ne doncs, uns tipus de gasolines. Per tant, el sistema de gasificació subterrània ofereix avantatges fins i tot ecològiques. S'aprofita el carbó sense haver-lo d'extreure. Les cendres queden allà mateix. La quantitat de gasos contaminants com diòxid de sofre o tal que provoquen la pluja àcida, com sabem, no existeix perquè això es fa a profunditat. I de monòxid de carboni, per l'efecte hivernacle, també es pot capturar molt més fàcilment a l'interior d'aquestes plantes i, per tant, no surt ni a l'exterior. Xina és un dels països més interessats degut a les grans reserves que té, diguem-ne, de carbó. També a Catalunya no estem exents de la recerca de petroli. Ara no parlem encara del fracking, serà la tercera fase d'aquest programa, però sí doncs, dir que, per exemple, de petroli que estiguem extraient actualment n'hi ha molt poc. Tots sabem que l'única plataforma és la de, diguem, a prop de Tarragona, la plataforma Casablanca, que es diu, però que extreu uns 2.000 barrils diaris de petroli només. Això és una misèria important. Repsol està intentant, aquí, al Delta de l'Ebre, doncs, fer dos nous pous que tinguin una vida, diguem, més llarga i que sembla que podria multiplicar per 5 la quantitat de petroli obtingut. Per tant, en vez de 2.000 barrils diaris, anant-se'n cap als 10.000 barrils. Però, de moment, no té els permisos adequats, ja diem que és l'empresa Repsol, per fer aquesta explotació. I alguns, doncs, critiquen que podria crear problemes a les zones doncs, que hi ha allà protegides, a les platges de l'entorn, diguem-ne, no? També a la Costa Brava, perdó, s'han afegit a fer unes prospeccions a alta mar per trobar nous jaciments de petroli. Ja hem dit al principi de tot que Catalunya i tota Espanya en té molt poques de reserves d'aquestes i per tant es van anar a fer recerques allà on es pot per buscar petroli. Ara, doncs això que diem, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha concedit permisos a una empresa filial d'una escocesa per buscar petroli i també gas natural a una gran zona del litoral català. La franja, diguem, marítima afecta 11.000 quilòmetres quadrats, això és molt, és una tercera part de Catalunya, i està situada, diguem, mar endins de la zona de l'Empordà, la zona de l'Empordà i cap al nord fins a arribar quasi bé a la frontera francesa. Aquí doncs, també seria per fer això, prospeccions per veure si a l'interior del mar Mediterrani es pot aconseguir obtenir algun pou de petroli. Hi ha quasi bé com a curiositat per acabar aquest segon comentari de sistemes d'obtenir avui dia petroli que es busquen de tot arreu perquè s'han encarit moltíssim. Nosaltres, no gaire lluny, tenim la mina de petroli de Riu Tort. És una de les poques mines on s'extreuen margues, una pedra amargosa, que destila, que regalima petroli. Això es troba doncs, al Berguedà, a prop de Guardiola de Berga, i s'hi accedeix fàcilment per la carretera, doncs, i que es pot visitar. És un fet curiós observar com el petroli, diguem, directament regalima de la roca. Aquest petroli de Riu Tort és un oli, una espècie d'oli mineral que es va formar a partir de diferents hidrocarburs d'origen vegetal, per tant, de sepultar segurament boscos, i també de les roques que hi havia allà, que eren unes margues, un material margós, bituminoses, doncs que hi han. Això va passar, al produir-se aquest petroli, pot fer ben bé es valora entre 70 milions d'anys i 140 milions d'anys, per tant, tirem molt enrere. I en canvi l'explotació es va començar l'any 1905. Van demanar una concessió per provar doncs, de, a veure si el petroli que sortia es podia aprofitar per cremar. La companyia es deia Aceites de Esquisto i es calcula que durant els anys que va explotar aquest jaciment de Riu Tort, aquí a vora Guardiola de Berga, va extreure unes 3.500 tones de margues que donaven una mitjana de 70 litres de petroli per cada tona de margues. Un cop havien extret de dintre la galeria, era una galeria, una mina profunda, les margues bituminoses es tractaven, o sigui, primer es deixaven assecar a l'aire lliure i després es destilaven, es cremaven, podríem dir, però sense gaire aire, en una fàbrica que es va construir al mateix preu de la al mateix peu de la mina. Hi havia uns forns rotatius, uns forns on s'introduïen aquestes material margós, doncs que regalimava aquest tipus d'oli i es destilava, s'obtenia uns productes doncs com petroli, doncs molt més fluids, que era de mala qualitat, però que en aquella època, estem parlant dels principis del segle XX, doncs això era aprofitat. Era doncs un petroli senzillament que era quasi bé com un material oliós que després servia per cremar. I continuem a l'última part del programa d'avui, on estem parlant que el fracking truca a casa nostra, però encara no hem parlat del fracking, doncs serà així. En la tercera part parlarem d'aquest nou mètode d'extreure petroli a grandíssimes profunditats. Ara tornem.
Someone watching over you. They're watching every single thing you say. And when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day. Ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle only has one side. We all try hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. There's both a major and a minor key. Just open up the core. Ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle
tornem amb Ciència a l'abast de tothom, la darrera part del programa d'avui tractant sobre el fracking truca a casa nostra. Com hem dit, Espanya és un país sense recursos de petroli ni de gas natural. Paga cada any la xifra de 50.000 milions d'euros, 50.000 milions d'euros per petroli i el gas natural que el país necessita. Importem el 99% del gas i del petroli que consumim, el que evidencia una total dependència de l'exterior en quant a l'energia consumida. Per tant, en principi, no caldria desaprofitar cap de les oportunitats que es puguin presentar, almenys estudiar-les. El fracking, o fractura hidràulica, és una tècnica per extreure gas natural, o també petroli, però més aviat gas natural, de jaciments no convencionals. Volem dir, no en pous com els que es feia tradicionalment, sinó extreure'l a grans profunditats. Consisteix en això, en portar el gas mitjançant una fractura, el trencament de la roca mare, que solen ser pissarres i esquist en parlarem de què consisteixen, són unes roques d'argila molt riques en matèria orgànica. Per tant, quan parlem del petroli d'esquist, que se'n parla, vol dir petroli de roques d'argila, materials margosos, materials silicats, riques en matèria orgànica. Per obtenir el petroli, primer cal fer una perforació vertical d'entre 2.000 i 5.000 metres de profunditat. Déu-n'hi-do. Tot seguit, s'ha de fer un túnel horitzontal des de la part del fons a la màxima profunditat, que pot tenir entre 1.000 i 3.000 metres en horitzontal. Per extreure el gas, s'injecta en el pou grans quantitats d'una barreja d'aigua amb sorra i una sèrie d'additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es fracturi, es trenqui i el gas es lliuri en forma de bombolles i pugi cap a la superfície a través del pou. Per tant, part de la barreja torna a la superfície i el que s'obté es coneix com a shale oil o petroli d'esquist. Això, en síntesi, és el que consisteix, doncs, el trencament de la roca mare, que és el que se'n diu fractura hidràulica o modernament fracking. Qui ha començat en aquestes experiències? Doncs són noves, pràcticament són a partir de l'any 2000-2010 a Estats Units. La producció de gas pissarra actual d'aquest immens país que importava molt petroli han passat de subministrar pel sistema del fracking un 2% del petroli que necessita Estats Units al 24% que es creu que hi haurà l'any 2035. Ara estan cap al 15% de petroli que el subministra el fracking. Per tant, a les extenses esplanades i deserts que hi ha també als Estats Units, allà sí que sembla viable l'extracció d'aquest material, diguem, oliós, que és un petroli de mala qualitat i que està a una grandíssima profunditat. Els Estats Units actualment té 500.000 de pous perforats i es preveu que cada any en perfora 30.000 de nous. També s'hi han abonat Sud-àfrica, Canadà o Austràlia, però hi ha hagut més mobilitzacions ciutadanes per impedir-ho. La Xina també ha firmat un acord amb els Estats Units per avançar en el tema del fracking. Bé, ja hem dit que consistia en això, el fracking, en perforar 4.000, 5.000 metres de profunditat i després en horitzontal i rebentar la roca aquella i esperar que pugin les bombolletes de gas, i això provoca problemes ambientals considerables. En l'aigua, anem-los a veure un per un, en l'aigua aquest procés de fractura hidràulica consumeix grans quantitats d'aigua, per tant també en aquesta època d'escassetat d'aigua en molts països això pot ser un greu problema, no contribueix gens a la sostenibilitat. Diu que requereixen cap a 25.000 metres cúbics d'aigua per cada pou que es treballa d'aquests de fracking, que són molts pous que s'han de fer un al costat de l'altre. Aquesta aigua, quan es barreja amb el material del petroli i del gas, puja a la superfície i alguna part doncs, també pot quedar a la superfície, si no es controla bé, amb contaminació d'això, a més d'hidrocarburs, que és el que té el petroli, metalls pesants i alguns elements fins i tot radioactius. A l'atmosfera també diu que a vora dels pous aquests s'hi ha trobat benzè, que és un potent cancerigen, dels pous que surt doncs, aquest petroli. Les fuites dels pous i les tuberies poden contribuir també a d'altres contaminacions de l'aire i augmentar les emissions de gasos també. També la contaminació atmosfèrica de la vora dels pous és evident per la quantitat de cotxes, vehicles que necessiten per les operacions. Cada plataforma d'un pou d'aquests de fracking requereix milers de viatges amb camió i per tant això hi contribueix. Això provoca també una contaminació de soroll acústica i bueno, aquí és per anar a posar una mica les parts negatives de contaminació que provoquen les extraccions del fracking en els pous doncs, que s'han fet fins ara. També fins i tot hi ha qui diu que ha provocat moviments sísmics, ja que aquest trencament de la roca desestabilitza moltes zones de l'interior de la Terra, això a 4 o 5 mil metres de profunditat, i provoca desplaçaments de falles subterrànies i llavors això pot donar aspectes de terratrèmols, de sismicitat, no? El que és més controvertit, més problemàtic, són els productes químics que s'utilitzen pel trencament de la roca. S'introdueix aigua, com hem dit, amb sorra, però amb molta quantitat de productes químics, alguns d'ells protegits per patents i, per tant, que no s'anuncien. Es creu que es parla de que hi poden introduir entre 250 i 500 productes químics diferents, alguns d'ells tòxics pels organismes aquàtics, pels peixos, podríem dir, d'altres tòxics pels humans. Creuen, alguns estudis ja que diuen que hi ha entre 8 i 10 elements cancerígens que es necessiten per això, però no diuen ben bé quins, i després molts d'altres, biocides, benzè, productes que fan males olors, derivats d'hidrocarburs, productes acumulatius al cos humà i dels animals, o de les plantes fins i tot, productes volàtils, toluè, bueno, en fi, algun tòxic com cianur, metalls pesants com el plom. Es parla que en la vida de cada pou, de cada nou pou, es poden arribar a bombejar entre 80 i 300 tones de productes químics pel sol, la natura i pels humans, doncs, que poden afectar-los. Vaja. Quins països s'han beneficiat més del fracking? Doncs ja hem dit que majoritàriament, de moment, els Estats Units ha rebentat més de 50.000 pous. No, perdó, aquesta xifra em sembla que no eren 50.000, sinó que era una altra xifra més considerable, 500.000 pous, i que n'explota 30.000 de nous cada any. També Europa està més dividida pel fracking, però Polònia ha aprovat sense reserves explotar el fracking, Polònia, el Regne Unit acaba d'obrir el primer pou, i França i Alemanya tenen algunes moratòries per fer-ho. I Espanya? Espanya què? Espanya podria obtenir, sembla, quantitats de gas natural i petroli pel sistema del fracking a tres àrees de tot el territori. Generalment el nord i la meitat és del país. En el mapa de reserves es veuen en Espanya com tres taques on es podria explotar, i ja s'han investigat, ja s'ha començat algunes d'elles. El nord, tot el País Basc i Cantàbria, el sud cap a la zona de Sevilla i Jaén, i a l'est cap a la zona d'Aragó. Un dels beneficiats seria el País Basc, o és el País Basc, on ja hi ha un gran jaciment de petroli pel sistema de fracking, que es diu el Gran Enara, a Àlaba, que pot tenir unes reserves de 200.000 milions de metres cúbics, molt. Això suposa tot el gas que consumeix el País Basc en 60 anys o el gas que consumeix Espanya en 5 anys. Per tant, aquesta gran reserva que hi ha, que es comença només a explotar, el jaciment Gran Enara d'Àlaba, promet. A Cantàbria s'han otorgat també permisos per extreure gas per la tècnica del fracking, que afecten una tercera part més o menys del territori. Hi ha protestes, sobretot aquí a Cantàbria, on la majoria de l'economia és deguda a la ramaderia i a la vegetació i al turisme, i ja parlen de que si es contaminen les aigües les pèrdues serien irreparables. Els pous i els sorolls dels camions destrossen l'entorn i el turisme. També la Comunitat Valenciana ja es creu que en el subsol conté una roca mare generadora d'hidrocarburs i que es podrien convertir doncs, això, en el gas aquest del fracking també. I a Catalunya, doncs, com tot el que és nou, presenta inicialment recels i confusió. Els partits polítics s'estan posicionant. Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP són partidaris de prohibir-ho i que el Parlament pari les prospeccions que hi ha en curs. Convergència, els socialistes i Esquerra Republicana es mouen, diguem-ne, hores d'ara encara amb l'ambigüitat. S'ha constituït una plataforma que es diu Aturem el Fracking, PAF, plataforma Aturem el Fracking, PAF, que agrupa 60 associacions i entitats catalanes, diguem, per evitar això. I el Bages i el Berguedà, hi han algunes investigacions. El juny de l'any 2011, Enagás va iniciar el que es diu projecte Pedrera, que va presentar una petició de recerca d'hidrocarburs als municipis del Berguedà, Bages i Solsonès, que ha prosperat poc. Més important han sigut el projecte Leonardo, que es va demanar al setembre de 2012, fa poc, per les empreses Montero Energia Corporation, que ho van demanar a la Generalitat, al Departament d'Empresa i Ocupació. Afecta una superfície molt gran d'Osona i també alguns pobles del Berguedà, del Bages i del Ripollès. I l'altre projecte és el Darwin, que també afecta una superfície molt gran, 90.000 hectàrees, sobretot a poblacions del Solsonès. Però diguem que darrerament, el 23 de març, el govern denegava els permisos per la recerca del gas a la Catalunya Central. El govern ha iniciat un expedient per denegar els permisos d'investigació d'hidrocarburs, anomenats Leonardo i Darwin, aquests dos que dèiem, sol·licitats per Montero Energia Corporation, que havien d'afectar, doncs, bàsicament a Osona, el Berguedà i el Bages. També algun d'ells afectava la Segarra, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Solsonès i d'altres. Hi havia molts municipis implicats. Hi ha contribuït, doncs, també la iniciativa aquesta d'Aturem el Fracking del Berguedà, que és una associació que ha fet les seves protestes, i hem de dir d'entrada que el que pot prohibir la Generalitat és la investigació del subsol, però el que després dona els permisos per extreure o no petroli, això és l'Estat, per tant aquí encara hi ha passos a fer. Aquests projectes que dèiem, el Leonardo i el Darwin, el projecte Leonardo, de 76.000 hectàrees, doncs afectava municipis a prop, no gaire lluny d'aquí, per exemple, Porreig, Prats de Lluçanès, Olvan, Avinyó i molts altres, perquè amb tantes hectàrees n'hi ha molts altres. Això era el projecte Leonardo, que ara la Generalitat ha aturat. I el projecte Darwin, de 90.000 hectàrees, més gran, aquest s'anava més a les zones del Solsonès. I ara, a manera de conclusió, jo diria que el petroli i el gas que fem servir els hem extret fins ara de llocs on es troben més concentrats i accessibles. Però les reserves s'esgoten i es tendeix per totes a buscar noves fonts. Ja hem dit que les energies alternatives poden suposar un 3 o un 5% actualment i per tant això no resol el problema. Una d'aquestes fonts prové dels jaciments rocosos on el gas i el petroli es troben molt dispersos. La seva explotació, sens dubte, augmentaria considerablement el càlcul de les reserves que hi ha fins ara. I així, doncs, el que dèiem, als Estats Units es podrien permetre no dependre de les importacions d'energia del Canadà o de Rússia i reduir l'ús del carbó, amb tot el que això comporta, diguem, de benefici pel país i pel medi ambient, perquè també l'efecte hivernacle sembla que és menys amb el tema del fracking. Mentre els Estats Units veu amb molt interès i molts bons ulls, diguem, l'extracció del fracking, Europa, doncs, com hem dit, està més dividida. Els únics, doncs, que s'hi han apuntat a la primera són Polònia. Es presenta una lluita entre els temes ambientals i els energètics, a veure quin pesarà més. El mètode d'extracció d'hidrocarburs no convencional, aquest del fracking, o fractura hidràulica, requereix trencar roques que contenen el gas per alliberar-lo. Això requereix molta aigua, pressió i additius químics, aquests últims són els que fan més por, generen efectes nocius sobre el medi ambient, ja hem dit, l'aire, les aigües, sobre el sol, els impactes ambientals, els sorolls, etc. Jo diria que possiblement el que pugui ser bo per les grans esplanades de l'oest americà, on ja s'extreuen grans quantitats de gas pel sistema del fracking, no ho sigui tant pel nostre reduït país, on cal protegir els boscos, les valls, els aqüífers, molt més sensibles a contaminacions permanents que no pas aquestes zones extenses i extenses d'Estats Units. Pensant en el fracking, que és el tema d'avui, hem posat a la balança, doncs, les solucions que pot aportar a les nostres comarques i els desavantatges. si era el pla dret, jo crec que es podria decantar cap als desavantatges. Es considera que el petroli d'esquist, aquest fracking, n'hi ha poc al nostre subsol i la destrossa del territori i de l'ambient que es faria seria considerable. Esperem doncs haver contribuït una mica en el coneixement d'aquesta nova tecnologia denominada fracking, fractura hidràulica, i doncs que serveixi per prendre posició quan se'ns plantegi qualsevol compromís en aquest tema. Que tingueu un bon diumenge i ens retrobem en un altre programa de Ciència a l'abast de tothom d'aquí un mes. Bon dia a tots!